En el món de la cultura, les coses dites per qui les coneix, les respostes donades per veus autoritzades de cada tema. Això és el que busquem cada dia, de dilluns a divendres, a partir de la una del migdia a l'hora Móra d'Ebre. És el moment de l'entrevista. Convidem i preguntem a qui millor ens pot respondre. L'entrevista, per saber més de les nostres coses.
L'entrevista.
Cada dia, des de la una.
La una i 20 minuts. Temps ara d'obrir els micròfons de la ràdio i hem de saludar el portaveu de Convergència a l'Ajuntament de Móra la Nova, el senyor Ferran Bladé. Benvingut, senyor Bladé, a la ràdio.
Moltes gràcies, bon dia.
Senyor Bladé, l'hem convidat, no? Ens hem emplaçat aquí en una entrevista a Ràdio Móra d'Ebre per valorar una mica l'acció de govern després d'un any de mandat a l'Ajuntament de Móra la Nova. Quina seria la valoració? Vostè va ser exalcalde de Móra la Nova i des de fa un any i tres mesets doncs ocupa el càrrec de cap de l'oposició. És temps ara de valorar doncs l'acció de govern de l'equip de govern format per Esquerra Republicana i també pel Partit Socialista.
Bé, doncs quan hi ha un canvi d'aquestes característiques tothom s'ha de resituar. Qui ha governat ha de mentalitzar-se que actuarà com a oposició i qui ha estat oposició haurà de tindre ben clar que tot allò que havia dit mentre era oposició després quan és govern ho ha de complir. I en aquest sentit jo crec que el primer any no únicament per a nosaltres, per al nostre grup, sinó per a molta gent, ha sigut una miqueta desconcertant. I em remeto als fets, i em remeto a per exemple, a una cosa tan important com és la presentació d'uns pressupostos, que és allò que defineix bàsicament tota l'obra de govern de tot un any, no? La sorpresa ja dels pressupostos per a 2016 que havien estat presentats per l'actual equip de govern, en adonar-te que totes aquelles coses que quan els seus grups eren a l'oposició no estaven ben vistes i es demanava la supressió, la retirada, no únicament no van suprimir-se ni es van retirar, sinó que van continuar i amb més alegria que mai. I clar, això s'ha anat repetint, no? A banda, doncs, que ha sigut un any en què jo crec que s'ha apostat més per actes més de cara a la galeria, que dona la sensació que estaves fent coses que a vegades doncs, fins i tot eren les entitats que ho feien, no? Comprometre les entitats amb alguna empresa, diguem-ne, de caire social, i quan és l'hora de presentar els resultats d'aquesta idea, d'aquest projecte, només ser a la foto la part de l'Ajuntament i les entitats havien desaparegut, no? M'estic referint, per exemple, a la cadira que s'ha posat per a la piscina per persones amb minusvalia, no? I també una mica desconcertats amb alguns projectes que estan o estaven damunt de la taula i que no sabem ben bé cap on van, com el tema del carpòdrom, com el tema del projecte del ferrocarril. Bueno, suposo que tindrem temps d'aprofundir una miqueta més, però bé, doncs jo crec que quan una oposició entra al govern d'entrar i no hi ha estat, no ha estat governant durant molts anys, és a dir, jo diria que mai, en este cas a Móra la Nova, potser el que hagués hagut de ser és més prudent i analitzar una miqueta doncs què és el que s'havia de fer, perquè de coses a fer i de coses a corregir sempre n'hi ha. Els governs no ho fan tot perfecte i per tant quan jo vaig estar representant el govern del meu grup de Convergència Democràtica de Catalunya també hi havia coses doncs que les havíem de corregir, de millorar, de projectar-les d'una manera diferent i no passava res, eh? I en canvi veig que l'actual govern va entrar molt fort, va entrar molt espitós, no? Amb moltes ganes de fer coses. Això és important, tindre ganes de fer coses, però quan estàs amb la responsabilitat de l'acció de govern municipal, tan important és tindre ganes de fer coses com tindre mesura que et permeti executar totes aquestes coses de manera que la gran part de la població, la major part de la població les pugui rebre d'una manera normal, perquè al final moltes vegades la normalitat és un dels millors signes que hi ha a l'hora de treballar.
Sí, vostè ja ha parlat, no?, ha anunciat, per exemple, el tema del carpòdrom, no?, i d'aquestes, bueno, d'aquesta empenta, aquestes propostes amb qui ha entrat l'equip de govern. Recentment, al ple de la setmana passada, ja van presentar una pregunta, no?, al seu grup municipal. Hi ha preocupació sobre aquest carpòdrom, aquest projecte?
Sí, perquè d'entrada és un projecte difícil d'explicar, perquè resulta que quan a una persona que no està, no jo diria informada sobre este tema, sinó qualsevol persona del carrer, los hi parles d'este projecte, lo primer que fan quan senten la paraula carpòdrom és dir què? Perquè ningú sap què és això. De fet, a tot l'estat n'hi ha molt pocs, n'hi ha a Extremadura un parell i penso que n'hi ha un al País Valencià. I per tant, podríem dir que és una cosa certament elitista. L'equip de govern actual, a instàncies d'una proposta del Partit dels Socialistes, que forma part de l'equip de govern, ho va acollir, jo diria que molt alegrement, i va començar a treballar i mos van començar a informar durant els primers mesos de legislatura. Ara mos diuen que està doncs, la cosa molt parada, molt aturada, però clar, mentrestant, tot i que l'alcalde i l'equip de govern diuen doncs, oh, que no hi ha diners, que han de vigilar molt, que han de vigilar molt el que es gasten, coi, fa unes setmanes podem consultar una factura d'un estudi topogràfic d'una finca que es va buscar de 4.000 euros. Dius, bueno, escolta, hi ha diners o no hi ha diners? I aquests 4.000 euros tindran una continuïtat en un projecte que podrà quallar i que donarà beneficis al municipi i fins i tot a la comarca? No saben res. No saben res. Diuen que no, que està tot en un estat molt embrionari, que encara no simplement s'estan fent contactes, s'està buscant informació. Home, jo espero que si el projecte va endavant i si han d'invertir diners per tal que doni resultats, siguin uns diners doncs, que es pensin bé quina utilitat tindran, perquè clar, bueno, els diners públics són diners molt sagrats, que són diners de tothom.
Bé, bueno, aquí el regidor socialista, no, el Carlos Trinxan, també responsable d'urbanisme, crec, va dir que es buscarà recolzament privat, no?, amb sponsors o amb empreses que puguin... Ell va comprometre's a no socavar, crec que va utilitzar aquesta expressió, les finances municipals.
Ja, és que això, precisament, va ser l'origen de tot. Mentre nosaltres governàvem, vam tindre, potser en 6 o 7 mesos abans de les eleccions, la visita d'un particular, d'un privat, acompanyat doncs, de la gent de l'Associació de la Pesca de Móra la Nova, que d'alguna manera era qui havia de posar els calés. I, bueno, doncs, al cap d'un temps, este senyor, que era un privat, segurament no ho va veure clar i va descartar ja el projecte. Clar, després és molt fàcil dir, escolta, doncs, si no ho fa un privat, que ho faci l'Ajuntament. Oh, no. Els diners per a una cosa que és de caire lúdic i que la situarem, la ubicarem a 2 o 3 quilòmetres del poble, hem de veure bé quin projecte sustenta tota aquesta idea. I clar, si un privat, que és el que hi ha de fer negoci i el que el pot explotar per tal de traure un benefici i un rendiment, diu que no, se tira enrere, i al final, molt alegrement, és l'Ajuntament que ho ha de fer, home, doncs potser calculem-ho bé, no? Perquè clar que seria ideal que un privat posés els diners, o una part dels diners, no? Però, bueno, farà falta veure si som capaços de convèncer algú que posi tots aquests diners, que són bastants.
Ha anunciat també el tema del ferrocarril. Semblava que l'Ajuntament optava per un FEDER, no? A més, a nivell comarcal, i que enguany doncs, no serà aquest FEDER, no? Se n'ha presentat una altra proposta, tot i que bé, hi ha hagut avanços importants, suposo, amb el tema del ferrocarril, amb
sí,
contactes amb diferents administracions. I
jo ho deia en aquell moment en què tenia la responsabilitat de govern i ho continuo dient, no he canviat de posicionament. El projecte del ferrocarril és un projecte importantíssim, no per Móra la Nova únicament, ni per la Ribera, sinó per les comarques del sud de Catalunya. De tota manera, també continuo dient que és un projecte que demana la implicació de més d'una administració. L'administració local, la comarcal, la Diputació i la Generalitat, segurament. I aquí, quan tothom estigui en disposició de fer un pas endavant de manera conjunta, segurament que tindrem un projecte de país. El que passa és que, ja dic, l'equip de govern actual, molt alegrement, doncs, va apostar per una línia de treball que al cap d'un temps X, no ha passat gaire temps, han vist com no tirava endavant, no? Hi havia, com tu dius, la proposta d'un FEDER, però resulta que després no. Això també provoca una frustració en la mateixa gent de l'associació i la gent que estem molt a prop d'este projecte que es va començar a gestar ja fa més de 15 anys. No és un projecte fàcil, s'ha caminat molt, s'ha fet moltíssim. El voluntariat que hi ha hagut al voltant de la restauració de trens, de la restauració d'edificis, és una cosa difícil d'explicar com a exemple del que ha passat. És un cas singular i s'ha de reconèixer, però els que ja hi érem des del primer dia ho sabem. La gent que ha arribat ara a última hora, doncs, ostres, s'ha trobat meravellat que allò fos així. Doncs, sí, sí, però ha costat molt. S'ha suat molt, s'han passat moments molt complicats, perquè, bueno, s'han hagut de fer coses a vegades al límit, no? Portar uns vehicles enormes, portar una giratòria des de molt lluny, i bé, totes aquestes coses han resultat molt complicades. Per tant, jo el que m'apunto sempre és a la línia de no fer volar coloms, d'anar, doncs, a poc, fer bona lletra, i tindré tots els actors que s'hi han d'implicar molt convençuts que això és una cosa de molt pes i que s'ha de fer ben feta. A casa meva sempre havia sentit dir, quan era petit, bé i de pressa es van barallar. I, clar, doncs, el que importa és que això tiri endavant i s'ha de fer de la manera que sigui més, més intel·ligent.
Han parlat de dos inversions importants o dos projectes de futur importants per l'Ajuntament, si més no, per l'equip de govern. Ara, però, voldria parlar d'alguns equipaments, no?, que han patit, diguéssim, o retallades o manca d'inversions, perquè Móra la Nova, en aquest sentit, li ha tocat reble de valent. Vull dir, coneixíem que a l'Institut Escola 3 d'Abril, doncs, primer de tot, el canvi d'ubicació, que sembla que es va demorant amb el temps, no acaba d'entrar als pressupostos de la Generalitat la construcció del nou equipament. També tenim que s'ha reduït una línia, de moment, d'ESO. El CAP continuen amb les retallades sanitàries, i tot i que es demanava la reobertura de les urgències, sobretot en horari nocturn, doncs no ha acabat de quallar, i s'hi ha sumat l'estació amb la manca d'inversions de Renfe i Adif i el tancament primer de la taquilla ara fa un any i ara fins i tot del bar. Vull dir que l'estació està tancada.
Sí. Bé, doncs una prova més de com han anat les coses i de com a vegades es veien molt fàcils quan algú estava a l'oposició i de què complicades són quan s'està a l'equip de govern. Pel que fa a l'Institut Escola, que m'estaves preguntant, bé, per a la construcció d'un nou edifici fan falta una quantitat de diners important. El Departament d'Ensenyament de la Generalitat s'ha compromès a fer-ho. El que passa que el dia que entri als pressupostos encara no el tenim damunt la taula. I el que s'ha de fer és fer-ho ben fet. El nostre grup no estava d'acord amb el canvi d'ubicació, ja ho vam explicar des del primer moment, perquè a més crec que tot això responia simplement a una rebequeria, d'escolta, doncs aquells ho tenien aquí, doncs mira, nosaltres ho posarem allà, i sense massa, no se sustentava sobre cap base, crec jo, suficientment potent. La nova ubicació que es proposa, l'última notícia que tinc jo és que ara ja ha començat a sorgir una certa preocupació per part del comerç de Móra la Nova. Per què? Perquè si aquest Institut Escola l'ubiquem al polígon industrial a Ovals, resulta que abans a l'Institut Escola molts pares, molts, hi anaven caminant. Ara, quan hagin d'anar allà dalt a portar els xiquets, hi hauran d'anar en cotxe. Segurament que ja aniran en cotxe, segur. I aprofitaran el viatge per a comprar a les superfícies comercials del polígon industrial. I el petit comerç de Móra la Nova, pel qual tant apostava l'actual equip de govern, doncs té por. Té por i pensen que se'n ressentirà. A banda de la transitabilitat de vehicles que hi ha actualment al polígon industrial, que passaran per tots aquells carrers que envolten el futur Institut Escola, a mi m'espanta una mica. Hi ha una empresa que únicament porta camions. Hi ha dues superfícies comercials molt grans que reben centenars de cotxes cada dia, a més de camions de proveïdors. Hi ha la inspecció tècnica de vehicles que rep desenes de cotxes cada dia que fan la revisió. Hi ha altres empreses del polígon que també tenen trànsit de vehicles. Per no dir que se suprimeix una zona verda molt important del nostre poble. Prova d'això és que qui ho haurà de provar és la Comissió Tècnica de Catalunya, no la de Terres de l'Ebre, este projecte. La qualificació de les empreses que hi ha allí ubicades, el fet que hi havia gent que tenia les cases llindants amb aquesta zona verda i ara veuran com s'instal·la un equipament educatiu amb 400 xiquets, que no és poca cosa, i amb tot el que comporta de trànsit dels familiars per allí, bé, tot això canviarà molt. L'antiga ubicació, s'havia dit fins i tot que allò era perillós perquè estava al costat de la carretera, sí. doncs me fa l'efecte que anem molt equivocats. Sí que està a prop de la carretera de la Nacional 420, però de la Nacional 420 la principal, que es va fer una variant entre les dues mores l'any 1995, i es va fer un pont nou, precisament, que no és poca cosa, un pont no és una rotonda, no és poca cosa, precisament per això, per traure els vehicles de matèries perilloses fora de les dues poblacions. Per tant, home, me fa l'efecte que no estem parlant d'una cosa amb un fonament, amb una fonamentació molt clara. Jo crec que s'ha fet una vegada més, doncs, una mica de populisme amb tot això. Me preguntava sobre el CAP. Ha passat un any des de que l'actual equip de govern és a l'Ajuntament. Tot allò que es veia tan fàcil, quan governem reobrirem lo CAP, les 24 hores, els caps de setmana, doncs encara estem igual. Quan se va tancar, el CAP d'Esquerra, al setembre de 2011, cridant davant del CAP amb una concentració de veïns que havien sigut convocada per ells, va dir que l'alcalde no defensava prou els interessos dels moranovencs i que no hi havia dret i que, bueno, dintre de la seva línia. Bé, ja dic que ha passat més d'un any i encara estem igual. Jo m'alegraria molt que fossin capaços, amb la seva influència, d'obrir doncs, més hores el CAP de Móra la Nova, perquè seria una bona notícia. Però de moment encara estem igual. Com també ha passat en l'estació. Les coses a vegades tampoc no passen, perquè si és veritat que Renfe o Adif són empreses molt grans a nivell de l'Estat i que a vegades és parlar contra un... És cops de cap contra la paret perquè no hi ha manera que t'escoltin. Però hi havia hagut intents de tancar la taquilla, hi havia hagut intents de reducció de freqüències, d'horaris de tren, i s'havia aguantat lo cop. Ara no. Ara doncs tenim la taquilla tancada, hi ha una maquineta allí fora, que no sé si es poden traure tota classe de bitllets, penso que no. I després també tenim el bar, que últimament també s'ha hagut de tancar. És una pena, vull dir, això no s'ha fet sota el govern de Convergència Democràtica de Catalunya. Cadascú ha d'assumir la seva responsabilitat. Jo, si som capaços de revertir aquesta situació, ho aplaudiré, però de moment ho veig complicat, perquè clar, tot, ja dic, tot allò que quan estàs a l'oposició es veu molt fàcil i es crida molt, doncs quan estàs al govern és més complicat, no? Després ja tots són, és que clar, no, estem mirant, estem intentant, com diu un amic meu, no s'escriu.
Un altre tema del qual li volia parlar és la titularitat de la carretera, no? Que passa, bueno, travessa tota Móra la Nova i que passarà en gran part a titularitat municipal, almenys la zona del Terraplè, no així la zona del Pas a Nivell, que és una de les assignatures pendents, podríem dir, de Móra la Nova, aquest Pas a Nivell que sembla perillós en algunes circumstàncies.
El Pas a Nivell, aquí també hem de fer una mica de retrospectiva històrica. Per sort no hem tingut cap desgràcia, toco ferro. Jo recordo l'any 86 o 87 que hi va haver un vehicle que transportava matèries perilloses, que es va estavellar contra un dels edificis que et trobes abans, baixant de dalt, que et trobes abans d'arribar al Pas a Nivell. Suposo que havia perdut els frens i aquell senyor va decidir que la millor opció era estavellar-se contra ell. Va perdre la vida aquell senyor, i que no passar el Pas Nivell, perquè si aquell camió entrava baix al poble hagués causat una desgràcia de grans dimensions. Per això es va fer les variants per les dues mores i el Pont Nou. Clar, un dels motius que a nosaltres mos portava a continuar este pols amb l'Estat de mantindre que ells fossin els titulars d'este tram viari era això. Quan tu te mantens en una posició d'una certa radicalitat, tens trumfos per a negociar. Si tu ja assumixes bona part del tram viari d'aquesta via, doncs després ja tens molt poqueta força per a negociar, no? Perquè a més t'has de fer responsable del manteniment, amb tot el que això suposa. I després, amb el tema del terraplè, s'han donat les informacions una miqueta agafades per les puntes. Un tram perillós, sí, tots els trams són perillosos. La sortida a la Nacional 420 per la plaça Pau Casals, quan arribes dalt a la carretera, aquell tram hi ha hagut accidents, aquell tram hi ha hagut desgràcies. Ara fa molts anys, els últims 40 anys, que jo recordi, hi pot haver hagut dos accidents, és veritat, molt tristos, amb la pèrdua de la vida de dues persones en este tram que estem parlant del terraplè. Els últims 40 anys, en dos casos, molt tristos. A tot arreu poden passar coses. Fora de micròfon comentàvem que l'accés al barri del Remei des de l'Eix de l'Ebre, si ho fas per la mateixa fàbrica Vilaseca és relativament més fàcil, però si ho fas pel barri del Remei és més delicat, és més perillós, i per tant s'ha de fer una maniobra ràpida. I als pobles, sobretot Móra la Nova és un poble que té diferents entrades a vies importants, hi ha accessos que són, doncs, que s'han de vigilar. Hi ha hagut accidents, per exemple, a la rotonda de l'Eix de l'Ebre, davant del Mas de la Coixa, amb pèrdua de vides. Fa uns mesos un xicot va tindre un accident allí. Per tant, sí, s'ha de vigilar tot. Ara, jo crec que un projecte que pot suposar una millora, com se parla d'una ampliació de la vorera del terraplè, el que no s'hauria de fer és justificar en base a fets històrics lamentables, d'altra banda, però s'ha de fer en base a una millora de les circumstàncies, eh? Perquè ja dic, a tot arreu poden passar coses.
Llavors, vostè veu bé l'absorció de la titularitat o d'una part d'aquesta carretera?
No,
o...
en absolut, perquè perds el marge de negociació que tenies. Si a Madrid, que és molt complicat, i això tots ho sabem, la realitat política que es viu allí, ara i abans, ja era difícil que s'introduïssin els pressupostos una quantitat per fer un soterrament, que tampoc entenc que ha de ser una quantitat esbojarrada, sinó que, bueno, doncs, en bé i en favor de la seguretat de les persones, són coses que s'han d'acabar fent. Aquí a tot arreu, el soterrament del pas nivell. Doncs, bueno, doncs, era una mesura de força que teníem per a negociar. Ara l'han perdut. Ells estan, l'equip de govern està convençut que ha fet una cosa molt bona, però jo crec que molta gent té els seus dubtes.
Voldria parlar-li també del tema del tanatori. Va ser un tema que va portar moltíssima cua, no?, l'adjudicació del tanatori municipal, no?, que va anar a mans de la funerària Mena. Tot això va generar una sèrie de contenciosos, de memòria li puc dir que 6 o 7, molts diners amb advocats. Vostè s'arrepenteix d'alguna cosa d'haver gestionat del tanatori?
Mira, els polítics tenen tendència a mantindre's ferms en una postura que a vegades pot resultar absurda i en contra de l'opinió general. I seria molt fàcil que jo digués sí perquè sí. Jo me mantinc ferm per tot com ha anat passant. No sí perquè sí. Este últim ple, que tu hi vas estar present, jo vaig fer un resum, perquè clar, en un ple tampoc tens massa temps, vaig fer un resum una miqueta perquè la gent pogués entendre per què mos trobem on mos trobem. Quan hi ha un concurs públic que convoca un ajuntament, en este cas, per tal de això, que voler instal·lar un tanatori, s'hi presenten unes empreses. Cada vegada que es dona una situació com aquesta, al voltant del tema dels tanatoris, hi ha problemes. Per què? Pues perquè és un mercat molt particular. Jo vaig veure un 30 minuts, l'ha pogut veure tothom, en què, bueno, és un mercat que estan en les espases en alt permanentment, perquè resulta que, bé, doncs parlem clar, aquí es mouen diners, es mouen molts diners. Molt bé. Quan és un privat que vol instal·lar, pagant amb els seus diners, un tanatori, com també ha passat a Móra la Nova, amb uns terrenys públics, no passa res. Demana els permisos, les llicències i allò va endavant. Ara, quan hi ha un concurs públic, problemes. Per què? Doncs perquè qui perd, recorre, habitualment. L'Ajuntament què ha de fer? S'ha de defensar o no s'ha de defensar? Si es defensa, li costarà uns diners. I això ningú ho voldria, però és així. L'Ajuntament, entenem que s'ha de defensar, si creu que ha fet les coses ben fetes. L'Ajuntament va atorgar una llicència. L'empresa que havia perdut, com és natural, en un estat de dret, i tenia tot el seu dret, va recórrer. I la jutgessa, va dir que li va donar la raó. Va dir, aquesta resolució, aquesta adjudicació, no s'ha fet de manera correcta, s'han de corregir aquestes coses. Se fa una segona adjudicació.
I és llavors quan el cap de l'oposició llavors li demana a vostè la dimissió, que això també en parlarem tot seguit.
Me demana la dimissió el 23 de gener de 2014. Ara som a dia 2 d'agost de 2016, i això també ho lligaria amb el ple de la setmana passada. Bé, doncs en la segona adjudicació, que es demana un estudi econòmic per part de l'empresa demandant de quin era el seu projecte, sí que ha tardat molts mesos, per mi, de manera incomprensible, perquè era una sentència que esperàvem des de feia molt temps. Però finalment, el dia 12 d'abril de 2016, la jutgessa del contenciós administratiu 2 de Tarragona falla a favor de l'Ajuntament i diu que la segona adjudicació està ben feta. Per tant, que hi va haver un problema en un primer moment? Sí, com hi ha problemes a molts llocs. Que s'ha corregit? Sí. Que tot és correcte? Sí. Endavant. A mi, el 23 de gener del 2014, em demanen la dimissió perquè estava enganyant a la població. Quan tu t'equivoques i comets un error, i a més ho dius, escolta, doncs mira, aquí el que hem de fer és corregir això, això no és enganyar, això és cometre un error, és molt diferent. Enganyar implica voluntarietat. Uh-huh. Cometre un error és involuntari. Bé, jo no conec a ningú que cometi errors de manera voluntària. I si la jutgessa ha dit amén, home, nosaltres ja ho vam dir. Arribarà un moment que serà l'hora d'assumir responsabilitats. I ara no és qui va ser equip de govern en aquell moment que hauria d'assumir responsabilitats, sinó qui va portar una política d'assetjament terrible contra l'equip de govern. Mm-hmm. I en canvi diuen que no té res a veure.
Sembla recordar que el gener 2014, bueno, el portaveu llavors de l'oposició, el Jesús Álvarez, li demana dimissió per haver de repetir el contenciós, no?, i per haver format una taula de contractació on hi havia polítics, i no només criteri tècnic, i també denunciar una certa arbitrarietat a l'adjudicar a una empresa amb uns costos superiors als que presentava l'altre, no? Que presentava un cost inferior a la seva oferta.
Clar, però és que, primer, que a la mesa de contractació, no, els polítics hi podien ser, el que es queixaven és de la figura d'un tècnic que per una qüestió doncs, purament normativa no hi podia ser.
Exacte.
I a la segona mesa de contractació no hi va ser. No passa res, se soluciona. Què passa amb la proposta econòmica de l'empresa demandant? Que és una proposta econòmica que als ulls de la comissió que va avaluar, de la mesa de contractació que va avaluar aquestes propostes, li va semblar que era, no sé si el terme és temerària, pel fet de ser, com tu deies, excessivament baixa, quan resulta que el mercat té uns altres preus. I aleshores se va estudiar molt tot això. I prova d'això és que amb l'estudi econòmic presentat per un expert extern va quedar molt clar, se va presentar com a documentació i la jutgessa al cap d'uns mesos ha fallat a favor de l'Ajuntament.
Sí, això és només una de les sentències, no? Perquè després també hi va haver altres procediments judicials per urbanitzar en un terreny que no era un terreny de servei, sinó que era un terreny d'ús agrícola, com era un escorxador, o també hi ha un altre contenciós, no? Per haver ocupat una finca, crec, anexa d'un particular, haver construït un mur allí, que al final va enderrocar el propi particular i que també s'ha anat escalant. I ja són molts diners en jutjats, crec.
Sí, 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 però ja dic, a vegades doncs se produeixen en contra de la voluntat de l'equip de govern. En el primer dels casos que tu m'estaves comentant, que és, m'estaves dient?
El tema del sòl, no? La qualificació
sí,
del
sí,
sòl.
Sí, sí, exacte. Aleshores, se presenta... Allí no, és un cas molt singular d'un equipament municipal que està enmig de tota una zona que no era urbanitzable, i aleshores tenia una qualificació diferent. Per això va haver d'anar a la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre amb una proposta normativa que sortia des de l'Ajuntament. I, escolta, tingueu en compte tot això. La Comissió d'Urbanisme fins al final doncs, ja va dictar a favor del que havia dit l'Ajuntament. No? I en el segon cas, amb el tema d'un veí que era propietari d'una finca llindant, s'havia construït un muret que sembla ser doncs, que no estava al lloc on havia d'estar, i un veí que es va presentar doncs, no sé, a la brava un dissabte a la tarda amb unes màquines i ho va tombar tot a terra. Bueno, doncs es va haver d'anar a judici. Que es fan coses que a vegades s'han de fer d'una altra manera? Probablement sí. Que este cas del tanatori ha sigut molt complicat des del començament, que alguns actors hi han jugat papers a vegades doncs, una mica estranys, perquè clar, aquí jo també he vist moltes abraçades, molta confraternització entre gent diferent, i dius, ostres, que estrany tot això, no? La nit electoral mateix, per exemple, no? I aleshores dius, bueno, doncs, no ho sé, s'intentarà fer de la millor manera i que se resolgui a favor dels veïns, en definitiva.
Confraternització del particular que va enderrocar aquest mur amb l'actual equip de govern, podríem dir? O...
Bueno, la campanya electoral, diguem que va ser molt convulsa, doncs hi van passar coses, i bé, doncs escolta, nosaltres vam assenyalar una persona com a responsable d'uns anònims, aquesta persona no va dir mai que no havia sigut, i per tant, escolta, al final mos coneixem tots, eh?
Sí, sí, també recordo perfectament el tema d'anònims. També hi ha hagut anònims, no?, amb retalls de La Vanguardia de l'altra banda.
Però, sí, mira, jo ho porto aquí, eh? No, no. Uh-huh. Clar, l'altre dia al ple s'estava dient bueno, anònims, són uns papers que es van portar a les cases perquè la gent fos coneixedora d'algunes informacions que si no t'arriben d'aquesta manera tan directa segurament que no t'arriben. I al ple de la setmana passada jo vaig dir que dos diaris com La Vanguardia o com El Diari de Tarragona no es tirarien a la piscina si no tinguessin contrastades les informacions, i per tant aquí no hi ha cap anònim, hi ha una informació que s'ha posat davall de la porta de moltes de les cases de Móra la Nova, que s'ha vehiculat d'aquesta manera. Però un anònim és quan algú no ho firma. Aquí està firmat per La Vanguardia i pel Diari de Tarragona.
Val, llavors, vostè reconeix que va ser del grup de Convergència qui va fer circular aquest retall de premsa?
Home, doncs nosaltres no mos amaguem de les coses que han fet. Nosaltres hem enviat informacions, a lo millor doncs, que són de caire programàtic, i informacions que són necessàries, pensem nosaltres, per a clarificar coses.
No, el que em sobte és que no hi ha el seu logotip. O, clar, no,
és veritat, no hi ha el nostre logotip.
Vull dir que no és una propaganda o una informació més signada, però bé, des de l'equip de govern diem que hi ha informacions... que no és del tot cert aquest retall de diari.
Bé, doncs ja et dic,
les va ser l'últim ple, crec recordar.
Sí. Aquí quan l'empresa demandant del contenciós va sol·licitar després, passat ja molt de temps, que volia instal·lar un nou equipament, que és del que es parla en este moment, amb estos retalls, un ajuntament, una administració, no pot actuar mai contra l'administrat saltant-se les normatives. I fins i tot jo puc dir que vam estar parlant amb aquestes persones i vam dir, escolta, no n'heu de tindre cap de problema, vull dir, vosaltres compliu la llei i les normatives i podeu obrir la instal·lació d'un nou tanatori si creieu que ho heu de fer, cap problema. I ells doncs ho van entendre bé i potser es van sorprendre, però a mi no em va sorprendre gens. Nosaltres vam prendre una determinació que era d'acord amb la normativa, doncs atorgar una llicència si es complien una sèrie de requisits i res més.
Aquí també és un altre episodi, no? Que quan es va adjudicar per segona vegada el tanatori municipal a la funerària, en aquest cas la que està donant servei ara normalment, l'altra funerària, la que va ser desestimada, va dir que voldria posar un tanatori amb crematori dins el nucli urbà, no? I es van haver de modificar, no?, les normes subsidiàries de la localitat per situar, no?, si hi hagués un equipament amb crematori que no se situés als Aubals, sinó que anessin a un altre, com pot ser el Molló, no?, que està molt més allunyat, per exemple, del municipi.
Sí, perquè són un tipus d'instal·lacions doncs, que avui en dia encara doncs, molta part de la població, doncs, sigui pel que sigui, no veu amb bons ulls. Hi ha gent que no veu amb bons ulls ni tan sols, a lo millor, la figura del tanatori, quan és una instal·lació necessària i que, doncs, desgraciadament, per dir-ho així, quan una família l'ha de fer servir, és una instal·lació que reuneix totes les condicions i que és necessària, i que a totes les ciutats i a molts pobles del nostre país hi ha tanatoris, i cada vegada més. Doncs per què? Perquè el món ha canviat i abans se vetllaven les persones a casa i ara es fa en condicions més òptimes. Ja dic, la figura del crematori doncs desperta recels. Per què? Doncs perquè no és el mateix, i per això doncs vam creure era més oportú que fos en un altre tipus de... en una ubicació diferent.
Bé, tot el desenllaç ha estat que Móra la Nova, doncs és... crec que l'única localitat de la Ribera d'Ebre que té dos tanatoris amb dues empreses diferents. Al cap i a la fi, a banda de tot el tema contenciós, per la gent ha suposat algun perjudici, a banda del que podrem dir, les comptes de l'Ajuntament,
no,
tot això?
No, la gent lliurement tria la instal·lació que, doncs, que aquí portarà doncs, el difunt, i bé, doncs, amb tota normalitat, en un país lliure, doncs, cadascú decideix on vol anar, i per tant, doncs, total normalitat i llibertat.
Hi ha algun malestar als veïns del tanatori, en aquest cas el que està situat en l'oncle urbà, el tanatori municipal?
No, perquè és que l'altre tanatori que està també dins del polígon Ovals és una zona doncs molt concorreguda, hi ha supermercats molt a prop. Jo crec que hi ha moltes activitats que són compatibles i que un pot anar a un lloc, l'altre va a l'altre i no es molesten, els accessos són correctes per a tothom, i la gent quan ha fet ús d'aquí, ja dic, de manera desgraciada, perquè a tothom li dol perdre un familiar, un amic, però quan fan ús d'aquestes instal·lacions, doncs veuen que són instal·lacions que estan en correctes condicions.
Bé, senyor Blader, també li volia comentar una altra cosa, i és que, bé, a vegades parlant amb gent de Móra Nova o als plens, de tant en tant surt alguna acusació, no?, que fa referència al grup de Convergència, i a mi voldria aprofitar, no?, ja que està aquí, perquè vostè ho pugui matisar o es pugui defensar, per dir-ho així, o que pugui, això, donar les raons pertinents, sobre el tema de la contractació a l'Ajuntament durant els últims anys, no? Els plens és recurrent, que es tiri encara o que es faci referència a que abans, no?, a que legislatures passades, la contractació no fos del tot transparent o, segons algú diu, que es contractava la gent a dit, podríem dir-ho així.
És curiós. Primer, el món va canviant i no és... Ara la paraula transparència està per tot arreu. No està únicament per Móra la Nova, està per tot arreu. I el portal de la transparència i la transparència amunt i avall. Molt bé. Fa 5 anys, no amb això, amb moltes altres coses, les coses se feien diferent. Fa 10, fa 15, fa 20, i el món va canviant. Ara fa uns mesos, perdona que et faci este incís... molts ajuntaments, no uns mesos, unes setmanes, molts ajuntaments van aprovar una moció en contra que el general colpista Francisco Franco fos alcalde perpetu de molts municipis del país. Resulta que no ho sabia ningú, això. Per què? Què va passar? Doncs que com a conseqüència del tema del famós monument de Tortosa, doncs van començar a destapar-se informacions que l'any 60, no sé si era 66, i ara feia 40 anys d'això, 50 anys, se complia, o sigui, este cinquantenari se va descobrir que el tema de fer alcalde perpetu al general Franco.
Sí, va ser la nostra companya Sònia Castelló, de Cerebre.
Molt bé. I aleshores, doncs, tots els ajuntaments corrents a fer un decret per tal de revocar aquest nomenament. Algun regidor va tindre la tentació de dir, no, ara sí que es fan les coses ben fetes. Escolta, dic, què m'estàs explicant? Si resulta que fa 2 setmanes tu tampoc no tenies ni idea de tot això del general Franco. I prova d'això és que està passant en tots els ajuntaments de la comarca. I en el tema de la contractació és molt curiós, perquè sempre s'ha intentat triar persones que poguessin solucionar les coses en el seu àmbit de treball. I hi havia, doncs la gent porta currículums a l'ajuntament, perquè si no té feina és un dels llocs on... Això és així. Això ha funcionat sempre així.
I és a tot arreu.
Evidentment. Per veure si, doncs, en algun moment de necessitat se'l pot tindre en compte. Els ajuntaments no són empreses tan potents que siguin capaces de contractar 5, 10, 15 treballadors així a la brava, sinó que a vegades és molt complicat que donar, doncs, encara que només sigui un contracte per 6 mesos per una persona que pugui escombrar al carrer. Bé, doncs abans hi havia uns currículums que arribaven a l'Ajuntament i després, doncs, se triava una persona que tingués un perfil que ho pogués fer. I persones que es triaven n'hi havia de tots els colors polítics. I jo no m'he preocupat mai de preguntar si és de color blau, de color roig o de color verd. I ara, perquè hi ha la llei de la transparència, perquè hi ha moltes altres coses, perquè el món va canviant, ara es parla molt d'això de la transparència i vinga amunt i avall. Resulta que jo crearem una borsa de treball. Abans era una carpeta amb currículums i ara és una borsa de treball. Li hem canviat el nom, però queda més bé. Queda més bé. I la transparència. Resulta que se reuneix una comissió de persones, doncs, que hi ha un regidor, hi ha un tècnic de la casa, i s'acorda, doncs, que també se contractarà aquella persona. Jo al ple de l'altre dia vaig dir, escolteu, no em feu dir noms. No em feu dir noms perquè ja dic, tots mos coneixem. I si tu creus que s'ha de contractar aquesta persona, i aquesta persona, sigui pel que sigui, ha anat a les llistes del Partit dels Socialistes a les últimes eleccions, doncs va i la contractes, ja està. Ara, el que no m'has de fer és acusar-me a mi, en una altra època, que no sé què s'hi ha dit, que s'hi ha amunt, que s'hi ha avall. Perquè és com si jo et pogués dir, escolta, què m'estàs explicant? Què m'estàs explicant? O si el socorrista de les piscines, o si no sé què, no sé quantos, si amunt, no em feu dir noms. Perquè, clar, és que si no al final prendrem mal. El que sí que hauríem de ser és molt prudents. Si tu confies que aquesta persona podrà fer la feina ben feta, doncs l'agafes i que faci la feina ben feta i que complixi. Ara, no et queixis si un altre ha agafat una altra persona que creia que també podia fer la feina ben feta. Perquè aixecar les banderes de la puresa i de la impecabilitat, no sé si existeix aquesta paraula, i dir, escolta, jo sí que ho faré bé. L'altre dia hi havia un regidor que va tindre una expressió una mica poc afortunada. Diu, estem posant ordre a un caos. Escolta, què m'estàs explicant? L'Ajuntament de Móra la Nova, amb la feina dels regidors històricament i amb la col·laboració indispensable de tècnics, professionals i treballadors de la casa, ha fet sempre una molt bona feina. Jo espero que continuï sent així. Però és com si m'estiguessis dient implícitament que allí tothom estava conxerxat. No únicament els polítics, perquè, clar, la feina se fa de comú acord i molt ben feta entre tothom. I allí tothom és important. Des del senyor que escombra el carrer al que firma una, al que firma un decret, allí tothom és important. El que passa és que, clar, hi ha gent que no sé si és per falta d'experiència o perquè a vegades la ignorància és molt atrevida, diuen. Doncs que es tira a la piscina d'unes maneres que dius, escolta, ja t'ho has pensat bé, això que acabes de dir? Perquè al final són faves comptades i tothom sap qui ha entrat a treballar a la neteja d'un edifici municipal, tothom sap qui ha entrat a treballar a les piscines i tothom sap tothom. Per tant, home, siguem una miqueta prudents tots.
Perfecte, doncs Ferran Bladé, portaveu de Convergència a l'Ajuntament de Móra Nova. No sé si voldria afegir alguna cosa més. Hem repassat, no, diferents temes d'actualitat que afecten a Móra la Nova.
No, jo crec que hem fet un repàs doncs, bastant acurat de com ha anat este primer any de govern. Estem nosaltres en festa major. Jo espero que les festes majors vagin molt bé, que tothom s'ho passi molt bé, que totes aquelles activitats que s'han programat totes surtin molt bé i que, doncs, escolta, el que interessa en una festa major és que la gent sigui feliç, que trobi els seus, que trobi els amics, que surti al carrer, a pesar de la calor, però que, doncs, que les coses vagin bé i que l'últim dia de la festa, quan tirem los coets, ja tothom pugui anar les últimes hores cap a casa tranquil, que tot ha anat bé.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, senyor Bladé, i bones festes.
Gràcies, Andreu.